Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge de Pentecosta, comencem una setmana més el programa Església Notícia. Avui estem amb tots vostès en Carlos López, en Diego Lubón i en Toni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial. Els periodistes són, en aquesta ocasió, protagonistes d'una de les nostres notícies. Els professionals de la comunicació de l'illa es van reunir amb el bisbe en un dinar de germanor. També els informarem de l'acordat a l'Assemblea General de Càritas i com el poble de Ciutadella va sortir en processó per honorar a Maria Auxiliadora.
Comencem, idò, i ho farem amb un dels escrits del Secretariat de Joventut que signa el diaca Jean-Marie Nguele. El titula Joventut i Deport.
El deporte tiene una gran incidencia social y psicológica en los jóvenes. En el mundo antiguo, grecorromano, el deporte formaba parte de la paideia, es decir, de la formación y educación de los adolescentes por su capacidad para crear armonía entre el cuerpo y el alma. Algo que quizás os sorprenderá es el hecho de saber que en la misma Biblia, aunque se critiquen los deportes paganos, se usa la metáfora del juego para representar al Dios creador. El mismo San Pablo no esconde su pasión por las carreras y el boxeo. El deporte es un buen instrumento de formación a los valores y a la fe. Es indispensable una concienciación de los jóvenes a la buena práctica del deporte y urge una formación del educador deportivo. En nuestras parroquias se dan casos que un entrenador tiene más contacto con los muchachos que los propios padres, los profesores y los párrocos, en ocasiones con un grave riesgo de incidencia negativa, no pocas veces en el ámbito sexual y a menudo en la vivencia de los sacramentos y actos de culto. Es tiempo de transmitir a la juventud los efectos positivos de una actividad deportiva conectada con lo sagrado, tal como se hacía en las mismas culturas de las que surgió el deporte. Esta tarea urge porque la secularización ha reducido el deporte a un rito de más laico, a la afición, vacío de todo signo de creatividad, de interioridad y de armonía, borrando la posibilidad de espacios externos al deporte como el culto, la lectura, la reflexión o la vida en familia. En este sentido, decía Karl Kraus que el deporte es hijo de la democracia, pero contribuye al atontamiento del individuo y de la familia. Ahora bien, contra esta deriva es posible introducir vacunas que sanen y exalten el deporte.
En una de les darreres audiències dominicals, el papa va dir l'Església no pot romandre estàtica i ens va convidar a alliberar-nos dels lligams mundans que representen les nostres idees, les nostres estratègies, els nostres objectius que sovint passen sobre el camí de la fe i escoltar dòcilment la paraula del Senyor.
En efecte, la missió de l'Esperit Sant és fer comprendre en plenitud i animar a posar en pràctica els ensenyaments de Jesús. I és també la missió de l'Església, va dir als pelegrins reunits per a l'oració mariana sota la pluja a la plaça de Sant Pere.
A l'Evangeli se'ns presenta el passatge del discurs que Jesús va dirigir als apòstols en l'últim sopar. Ell parla de l'obra de l'Esperit Sant i fa una promesa, el Paràclit, l'Esperit Sant, que el Pare enviarà en nom meu, us ensenyarà totes les coses i us recordarà tot el que us he dit.
Com en el moment de la creu, Jesús assegura als apòstols que no es quedaran sols. Amb ells estarà sempre l'Esperit Sant, el defensor que els donarà suport en la seva missió de portar l'Evangeli per tot el món. En l'idioma grec original, el terme paràclit significa el que està al costat per donar suport i consolar. Jesús torna al Pare, però continua instruint i animant els seus discípules a través de l'acció de l'Esperit Sant.
Quina és la missió de l'Esperit Sant que Jesús promet com a do? Ell mateix diu, ell us ensenyarà totes les coses i us recordarà tot el que us he dit. En el transcurs de la seva vida terrenal, Jesús ja ha transmès tot el que volia confiar als apòstols. Va dur a terme la revelació divina, és a dir, tot el que el Pare va voler dir a la humanitat mitjançant l'encarnació del Fill.
La tasca de l'Esperit Sant és fer que la gent recordi, és a dir, fer-los comprendre plenament, induir-los a posar en pràctica concretament els ensenyaments de Jesús. Aquesta és també la missió de l'Església.
Passem ara i de tot seguit a informar-los de les activitats que s'han duit a terme que els dies passats a la nostra Església de Menorca.
Els periodistes de Menorca es reuneixen amb el bisbe en un dinar de germanor.
Els periodistes de Menorca es reuneixen amb el bisbe en un dinar de germanor. Més d'una vintena de periodistes i comunicadors es van trobar dia 31 de maig amb el bisbe al Toro amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Després de compartir un dinar, els assistents van parlar sobre els avantatges i perills de les xarxes. El diàleg va partir del missatge del Papa Francesc per la jornada. Som membres uns dels altres, de les comunitats a les xarxes socials, a la comunitat humana. I es va parlar sobre les oportunitats que ofereixen les xarxes socials i com gestionar la intolerància d'alguns, que aprofiten l'anonimat que dona Internet. El bisbe va recordar que en la base de cada xarxa ha d'existir una comunitat humana. En moltes ocasions va afirmar la identitat a les xarxes socials es basa en l'oposició als altres, cosa que alimenta els grups que exclouen els que són diferents. Les xarxes socials són útils sempre i quan facin possible la trobada en viu i la relació entre les persones, va concloure. Res millor que una xerrada entre comunicadors, també en viu, per a confirmar-ho.
A continuació serà en Sebastià Toltavull qui ens parlarà de l'Assemblea Diocesana de Càritas.
Càritas Diocesana de Menorca valora positivament la seva situació econòmica el 2018, que permet el sanejament de les comptes i obre la porta a projectes per al futur. En la trobada anual, l'Assemblea presidida per el bisbe Francesc, l'obra social va donar a conèixer els canvis duits a terme durant l'últim any, com l'adquisició d'una nova nau a Maó que ha estat possible gràcies al sanejament econòmic de l'entitat. Els membres de l'Assemblea que reuneixen les diverses càritas parroquial van avaluar positivament aquestes millores, així com les memòries d'activitats de les diverses àrees que l'entitat que es van presentar i que l'entitat farà pública. A la reunió es van aprovar per unanimitat el balanç econòmic i la liquidació econòmica del 2018, així com el pressupost del 2019. Càritas Diocesana de Menorca segueix així marcant-se nous horitzons, sempre pensant a millorar les condicions de la vida de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat.
Finalment, Maria de Vent ens informa de com Ciutadella surt en processó per honorar a Maria Auxiliadora.
Ciutadella va viure en devoció la processó en honor a la seva patrona, Maria Auxiliadora, el diumenge 2 de juny. El retard de la celebració per no fer-la coincidir amb la jornada electoral no va tirar enrere els ciutadellencs, que van acompanyar la Verge en el seu recorregut pels carrers del poble des del santuari del que tenen cura els salesians. Allà, poc abans, el senyor bisbe Monsenyor Francesco Nessa havia animat a la comunitat cristiana a seguir l'exemple de la Mare de Déu durant l'Eucaristia i a l'església de portes obertes. En l'homilia, el pastor de la diòcesi va fer incís en la figura de Maria com a mare, refugi i repòs enmig de les dificultats i que alhora, com bé va dir, ens encoratja a no tancar-nos com a església. Maria Auxiliadora és un exemple i ens empenya a sortir, com van fer els apòstols, per cridar que Crist és viu. El bisbe Francesc també va valorar la presència dels salesians al poble, cosa que va suposar un impuls decisiu a la devoció a Maria Auxiliadora, tan estimada per Sant Joan Bosco i tan venerada entre nosaltres. L'homilia completa es pot consultar a www.bisbatdemenorca.com.
Tenim ara apuntades a la nostra agenda i els anem a llegir perquè vostès tinguin informació del que es durà a terme aquests propers dies. Primer de tot, dir-los que avui diumenge celebrem la Diada de Pentecosta.
Després, que Confer Menorca té prevista la seva trobada final de curs per aquest dissabte 15 de juny.
també, diumenge que ve, no us oblidin, que és la festa de la Santíssima Trinitat, jornada per orantibus, que pregarem per als convents de clausura. Serà diumenge, dia 16 de juny.
I amb motiu del 300 aniversari de la Catedral de Menorca, hi haurà una celebració solemne per aquesta efemèride el dimarts, dia 18 de juny, a les 8 del vespre.
Tot seguit anem a escoltar el comentari que es fa arribar al bisbe Francesc.
La sobria i noble belleza de nuestra catedral. Nuestra catedral fue iniciada poco después de la restauración del cristianismo en Menorca, cuando el rey Alfonso III entró en Ciutadella y dispuso, como era habitual en la época, que la antigua mezquita fuera demolida y en su lugar se construyera una iglesia dedicada a Santa María. Según la opinión de algunos expertos, de la primitiva mezquita se conserva aún parte del minarete que estaría integrado en el actual campanario. A comienzos del siglo XIV se edificó el templo actual en estilo gótico, siguiendo el modelo extendido en Cataluña. El templo está orientado hacia el oriente, hacia el sol naciente, que en la tradición litúrgica es un signo de Cristo. Su planta basilical invita a dirigirse hacia adelante y ponerse en camino hacia Dios. Contaba con tres puertas que se abrían al oeste, la puerta mayor, al norte, actualmente desaparecida, y al sur, que es la actual puerta de la luz. El gótico pretende unir el cielo y la tierra y para ello se sirve de dos elementos, la verticalidad y la luminosidad. La introducción de bóvedas de arco ojival permitió aumentar la altura de las iglesias. Como explicaba Benedicto XVI, el impulso hacia lo alto quería invitar a la oración y él mismo era una oración. De ese modo, la catedral gótica quería traducir en sus líneas arquitectónicas el anhelo de las almas hacia Dios. El otro elemento del gótico es la luz que entra en nuestra catedral a través de sus vidrieras. La mayoría fueron tapadas posteriormente para proteger el edificio de las condiciones climatológicas adversas, pero en sucesivas restauraciones se han ido recuperando para que a través de ellas volviera a penetrar la espléndida luz del Mediterráneo. El gótico convirtió los ventanales en grandes imágenes luminosas en las que se contaba la vida de Cristo, de Santa María o de los santos. La luz penetra a través de las vidrieras en el interior de la catedral, creando un clima que invita a la plegaria. Por eso dice Benedicto XVI que las catedrales góticas mostraban una síntesis de fe y de arte expresada con armonía mediante el lenguaje universal y fascinante de la belleza que todavía hoy suscita asombro. La nuestra, con su sobria y noble simplicidad, invita de manera especial al culto y a la oración, ayudando a elevar nuestra alma a Dios. En nuestra catedral encontramos también otros estilos artísticos que reflejan los gustos de cada época y también la historia de nuestro pueblo. Fue particularmente violento el ataque de los turcos en 1558 que devastó la ciudad y también la catedral. Como consecuencia, unos años más tarde, algunas bóvedas se desplomaron y fueron reconstruidas a comienzos del siglo XVII. Más tarde se añadieron la actual sacristía de canónigos, que era capilla de comunión, el renacentista del siglo XVI, la capilla de las ánimas, que es barroca, la capilla de la Purísima, ya en el siglo XIX, la fachada principal y la actual capilla de la comunión, que son neoclásicas. En todas estas piedras se refleja la fe de un pueblo, el modo en que Menorca ha vivido y expresado su relación con Dios. Tenemos que agradecer el buen trabajo de restauración realizado en nuestra catedral por los obispos Antoni Deig, Francesc Ciuraneta, Joan Piris, que culminó con la reapertura del templo en el año 2008, después de 20 años de trabajo. A nosotros corresponde ahora seguir cuidando este precioso legado para que la catedral siga siendo el lugar que acoja al pueblo de Dios que vive en Menorca.
Després d'escoltar aquest comentari del bisbe Francesc, els hi deim adeu i bona setmana.
Molt bon diumenge per tots vostès.